doing something brand new. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with the shape of you.
Oh, Manel, de part del teu fill, Manel, Roser i l'Ainhoa, que t'estimen molt. Que vagi molt bé el dia.
Moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
Adéu, adéu. Adéu, Manu.
Adéu, adéu.
Senyors i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La sanitat pública és el nucli dur del pacte social a Catalunya. El veritable pal de paller de l'estat del benestar. D'això serveix pagar impostos, per tenir una certesa com a ciutadans, que si la vida es torça, si caiem malalts, no estarem sols. Hi haurà una xarxa pública de primer nivell, dotada i preparada per cuidar-nos. Sense importar d'on vinguem o quin sigui el nostre sou. Aquesta xarxa ens costa 13.000 milions d'euros aquest any. És amb molta diferència la inversió més gran del país i val cada cèntim que hi destinem. Tenim un sistema universal i tecnològicament punter, construït sobre un model propi, intel·ligent i eficaç. Una col·laboració público-privada històrica que funciona i que ens ha convertit en un referent mèdic al món. N'estem i hem d'estar profundament orgullosos. Però un pacte social té sempre dues direccions. Garanteix uns drets, però també imposa deures cívics. Dilluns parlàvem, per exemple, d'aquest noi ingressat a la UCI pel tètanus pel fet de no estar vacunat. I d'aquí una estona sentirem també una família antivacunes al matí de Catalunya Ràdio. El seu posicionament és l'exemple pràctic de com es trenca aquest compromís col·lectiu. Rebutjar l'evidència científica, la prevenció bàsica, és un acte d'egoisme. Com hem vist aquesta setmana, és una decisió que malgasta recursos vitals que paguem amb l'esforç de tots. Ara bé, l'estrès estructural del nostre model de salut va molt més enllà de les posicions d'una minoria. Hi ha molts reptes i són sabuts. Som un país cada cop més envellit, que demana més atenció crònica. Hem tingut també un gran augment demogràfic, fins a superar de llarg els 8 milions d'habitants. La tecnologia mèdica i els nous fàrmacs s'encareixen a un ritme asfixiant. I a sobre, patim una manca general de professionals mèdics. Però això no és tot. El pressupost destinat a salut, com dèiem, és el més important de la Generalitat. Tot i això, cada any, de manera sistemàtica, el sistema trasllada al voltant de 3.000 milions d'euros de despesa executada al pressupost de l'exercici següent. Una pilota de deute crònic que amenaça la viabilitat del sistema que volem protegir. De les llums, però també de les ombres, en parlarem d'aquí a una estona amb la consellera de Salut, Olga Pané, al matí de Catalunya Ràdio. La consellera ha anunciat aquesta setmana també un nou mapa sanitari de Catalunya que busca primar la prevenció i la proximitat. Però fa pocs dies també el Sindicat de Metges de Catalunya va convocar una nova vaga sectorial. Són les dues cares de la moneda. El nostre sistema sanitari és la millor obra que hem construït com a país, però l'excel·lència del passat no ens garanteix ara mateix la viabilitat del futur. Defensar la sanitat pública avui exigeix assenyalar-ne també els problemes per poder-los resoldre, abordar els nous reptes, reformar el que calgui i, per damunt de tot, assegurar el finançament que toca. Avui, la consellera Pané, al matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
És dimecres 25 de març de 2026. Avui ens hem despertat en fresca, en fred fins i tot. Avui a Guardiola de Berguedà tenien 0 graus a primera hora, han arribat a 1 grau a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, i 8 graus a Cerdanyola del Vallès. Amb un dia això sí que serà assolellat i, a més, càlid al migdia, perquè s'arribarà amb facilitat fins a 20 graus a moltes comarques. Podrien arribar als 23, 24, 25 a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre, a l'interior. I tot plegat a l'espera que aquesta tarda entri el vent de mestral, també al vespre s'enfortirà a la tramuntana, als dos extrems de Catalunya es notarà aquest vent, i a més aquest vent anirà bufant durant el que resta de setmana, pràcticament. Això farà que a partir de demà baixi la temperatura i demà com molt tindrem algun ruixat matinal a la costa de Barcelona.
Ara són les 8:04 i d'aquí a pocs minuts, com dèiem, entrevistarem la consellera de Salut, Olga Pané, parlarem amb ella també del jove de 17 anys ingressat per tètanus perquè no s'hauria vacunat i també d'aquest nadó d'un mes que hauria estat víctima de violència física i sexual suposadament per part dels seus pares. parlarem un dia més de la guerra a l'Iran. Aquesta nit han tornat a sonar les sirenes de Jerusalem. L'Iran ha anunciat el llançament de míssils contra Israel i també contra Bahrein, Kuwait i Jordània. L'exèrcit israelià ha informat d'un nou bombardeig sobre Teheran mentre continuen els atacs al sud del Líban, on aquesta nit haurien mort 9 persones.
Voglio rinnovare l'appello per il cessato di fuoco, per lavorare per la pace, ma non con le armi, sino con il dialogo.
I aquest és el Papa.
Una soluzione per tutti.
Aquesta mateixa nit, Lleó XIV ha tornat a demanar a les dues bandes que negociïn un alto al foc. I aquest és el gran interrogant de les últimes hores. El dubte és si realment s'està negociant o no.
President Trump appears to be looking for a way to wind down the war with Iran. CBS News has exclusively learned Iran has received, quote, points from the U.S. through mediators. Now, yesterday, President
Trump... Segons diversos mitjans nord-americans, els Estats Units han fet arribar a l'Iran un pla de pau amb 15 punts. El que passa és que hi ha molts dubtes. Primer, perquè hi ha molts pocs detalls del que diuen aquests punts, i segon, perquè, mentre Trump diu això, el Pentàgon planeja desplegar milers de soldats més al Golf. Washington, Oriol Serra.
Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estan negociant amb l'Iran i que ho fan amb un nou lideratge que pot ser considerat un canvi de règim i que està disposat a renunciar permanentment a tenir armament nuclear.
No poden tenir una arma nuclear i no la tindran. N'estem parlant. No vull avançar-me, però han acceptat que no tindran mai una arma nuclear. Això ja ho han acceptat.
El president nord-americà també hauria fet arribar un pla de pau de 15 punts a la nova cúpula iraniana a través d'un mediador pakistanès. Tot i que no se'n coneixen els detalls, alguns mitjans apunten a l'establiment de vies marítimes segures, com ara el reobriment de l'estret d'Hormuz o la pròpia renúncia al programa atòmic. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Davant de tot això, l'Iran ha negat que s'estigui negociant res. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia, si és el que diuen de portes en fora. De fet, el portaveu militar iranià ha dit, ara el sentirem, que els Estats Units estan negociant amb ells mateixos.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila ukhwati almuslimina fil alam al-arabi.
Això, insistim, és el que es diu de portes en fora. Ara bé, un dels punts del pla pel que ha transcendit seria, evidentment, obrir l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial. Aquesta mateixa nit, l'Iran ha traslladat a l'Organització Marítima Internacional que estaria disposat a que vaixells no hostils, textualment, puguin passar per l'estret. Hi ha informacions també periodístiques, per exemple, el portal Axios, que diuen que Turquia, Egipte i el Pakistan estarien fent de mediadors i intentant una reunió Estats Units-L'Iran per demà, sense que transcendís qui hi hauria en aquesta reunió. Avui, per cert, el Consell de Drets Humans de Nacions Unides celebra debat urgent sobre la guerra, però crida molt l'atenció que la convocatòria parla només d'una banda, només aborda l'agressió de l'Iran contra els altres països de la zona.
Per tant, el gran interrogant és si realment s'està negociant o no. El que no és cap interrogant és la factura de la crisi econòmica que s'ha derivat d'aquesta guerra. Els mercats han remuntat una mica arran precisament de les informacions sobre una possible resolució del conflicte. El petroli també és més barat, però els grans operadors no les tenen totes.
No, el Wall Street Journal, que és una referència en aquest cas, diu que cal mirar no només el preu de referència del petroli, el barril de Brent, per exemple, que està als 95 dòlars, ara ja pràcticament al 100, diu el diari que cal mirar el cru dels Emirats Àrabs, que està podent esquivar l'estret d'Hormuz per altres vies. S'està pagant en alguns mercats a 160 dòlars. Insistim, que el Brent són 100, aquest s'està pagant a 160. Diuen alguns inversors que això és un presagi de què pot passar si el Golf Pèrsic no reobre ben aviat.
I aquest és el motiu que porta, per exemple, a la patronal Pimec avisar que caldran més mesures per ajudar les petites i mitjanes empreses a afrontar una possible crisi de preus. El conseller Miquel Samper no descarta ampliar el paquet d'ajudes de 400 milions d'euros que ahir va aprovar el govern.
És un primer paquet de 400 milions d'euros que, en funció dels escenaris que es donguin, doncs serà de més o no s'executaran aquests 400. Què vull dir amb això? L'escenari de que duri poc ja no ha durat poc, perquè ja s'està allargant més del compte, de que tingui una durada mitjana o de que s'allargui molt.
Així ho deia en aquest programa. I avui Pedro Sánchez compareix al Congrés per abordar precisament la guerra. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
I ho farà l'endemà que Junts li garantís que salvarà el decret de mesures anticrisi que es vota demà.
Sí, és la primera compareixença al Congrés des que va esclatar el conflicte i Sánchez aprofitarà per defensar el seu no a la guerra i també la recepta per mitigar els efectes de la guerra a l'economia. Ho fa amb la tranquil·litat de saber, com dius, que té els suports necessaris per aprovar demà el decret, on destaca la baixada d'impostos a la llum i als carburants. Junts els votarà que sí, a canvi de beneficis per als autònoms. Míriam Nogueres.
Que els autònoms sobretot els petits autònoms, els de nova creació, aquests que donen serveis personals, tinguin una mica més d'aire.
La pressió anirà avui clarament contra el PP, que no ha dit encara què votarà demà el decret, però sobretot perquè Sánchez acusa Feijó no tenir una posició clara sobre el conflicte i sobretot sobre el paper de Donald Trump.
Demà a les 9 del matí, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio. I sobre això, comentari de la periodista Pilar Santos.
Junts salva el govern de Sánchez, però no per afinitat, sinó per intercanvi. Dóna suport al decret per la guerra després d'arrencar un gest amb els autònoms. És política transaccional en estat pur. Junts per la pasta, va dir ahir a Aina Vidal de Sumar. El contrast el marca el PP. Després de qualificar el decret de dretes i admetre que comparteix mesures clau, evita anunciar el seu suport. Coincideix en el fons, però no en la decisió. Puigdemont va dir a l'octubre que trencava amb Sánchez. Mesos després, és el seu partit qui el continua salvant per a desgràcia de Feijó.
I les últimes hores també ens ha portat diverses notícies relacionades amb les xarxes socials que tornen a posar en primer pla el debat sobre els seus possibles efectes perjudicials. La primera.
A jury in New Mexico on Tuesday handed Meta a legal defeat. Jurors found the company broke state law by misleading users about how safe Facebook, Instagram...
Cop judicial a Meta, l'empresa propietària de Facebook, Instagram o WhatsApp. La companyia haurà de pagar 375 milions de dòlars per no haver protegit els menors d'edat.
Ho ha dictaminat un tribunal de Nou Mèxic, als Estats Units. Aquest tribunal considera responsable l'empresa d'exposar els menors d'edat a continguts inadequats i a depredadors sexuals i, sobretot, de fer pràctiques comercials que facilitaven l'explotació sexual infantil. Insistim que li faran pagar 375 milions de dòlars. Sona molt, però l'any passat Meta va tenir 60.000 milions de dòlars de beneficis. Meta diu, tot i així, que presentarà recurs. La part important, però, és que en aquest judici s'han presentat documents interns i ens han sentit testimonis que avalarien que l'empresa sabia perfectament que depredadors infantils utilitzaven les seves plataformes i no va posar-hi remei.
El veredicte s'ha fet públic mentre un altre tribunal de Los Angeles delibera un altre cas que va en aquesta línia.
Sí, ho hem explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio. És una jove que ara és adulta i que va denunciar Instagram i YouTube, que són filials de Meta i Google respectivament, per incitar-la a fer-ne un ús addictiu quan era menor. El resultat va ser aquesta addicció, fins al punt, argumenta ella, que li va provocar una depressió. També en això la clau és la mateixa. Els documents interns que es puguin passar en aquest judici, que tindran accés les dues bandes i el jurat, que poden demostrar que les plataformes sabien que els seus mecanismes generaven addicció i no van fer res per evitar-ho.
Encara sobre tecnologies i tecnològiques, avui es jutja una dona, Alacant, per difondre fotografies íntimes del seu exmarit a través de Facebook. I també avui Andorra aprovarà una reforma del Codi Penal que considerarà prostitució demanar i pagar per contingut sexual en plataformes digitals com OnlyFans. Es tracta d'un pas més del govern andorrà per equiparar-ho amb la prostitució tradicional, que no és legal, recordem, al país. Maria Costa.
No es multarà els consumidors que només es limitin a mirar els continguts, perquè la pornografia no està prohibida. El que sí que se sancionarà seran els usuaris que interaccionin directament amb els creadors de contingut i els ofereixin diners a canvis de vídeos o fotos sexuals. Les multes seran de 500 a 1.500 euros. Esther Molner, ministra de Justícia i Interior.
Que pugui tenir alguna conseqüència pels guanys d'alguna persona que fins ara s'hi dediqués, pues la pot tenir. L'únic objectiu del govern és protegir a les persones de l'explotació sexual.
Si es demanen imatges sota coacció, es castigaran penes de presó de fins a 5 anys. Difondre i manipular imatges íntimes amb IA fins a 3 anys de presó i es perseguirà si es creen i s'envien imatges de persones que semblin menors d'edat, independentment que ho siguin o no. Maria Costa pel matí de Catalunya Ràdio.
I una cosa més sobre tecnològiques. OpenAI, l'empresa de ChatGPT, fa marxa enrere en aquest acord milionari amb Disney.
Sí, recordeu una mica com anava això. OpenAI tenia una app per generar vídeos amb intel·ligència artificial que es diu Sora. I va arribar un acord amb Disney, un acord de 3 anys, perquè tu poguessis fer vídeos amb aquesta aplicació amb els personatges de Disney, incloent tots els que tenen llicència, com els de Marvel o Star Wars. Bé, doncs aquesta nit OpenAI ha dit que tanca l'aplicació. Fa 2 anys només que la va crear i diu que la tanca. No ha publicat els motius de la decisió, però s'especula que la idea és centrar-se en altres ús de la intel·ligència artificial, sobretot per que l'empresa és a punt de sortir a borsa.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida us expliquem el cas de la Noelia, aquella jove paraplègica del Garraf que fa més d'un any que espera una mort digna. Doncs els tribunals li han confirmat que podrà rebre l'eutanàsia. Ho expliquem d'aquí a un minut.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
Repassant aquesta dels bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marc Jurado, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Sara Llobet i Cesc Bertran. Bon dia.
Bon dia.
I els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Notícia d'ara mateix, incendi en un polígon de Granollers.
En concret, el polígon de Coll d'Alemanya. L'incendi és un en uns contenidors amb liti. Protecció Civil ha activat el pla d'alerta per risc químic. S'ha tancat l'accés a aquest polígon i els serveis d'emergències hi estan treballant.
I avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem també amb la consellera de Salut, Olga Pané. Amb ella abordarem el cas del nadó d'un mes que hauria estat víctima de violència física i sexual per part dels seus pares.
En declaracions en aquest programa, el criminòleg Vicente Garrido parlava de les conductes que poden portar una persona a actuar així.
Una psicopatia que en ocasiones tiene un componente de sadismo muy grande y el niño realmente se tiene no porque se quiere nutrirlo, educarlo, amarlo como es habitual, sino porque se quiere tener como objeto de una acción sádica.
Diversos oients es van posar en contacte amb el programa. És el cas de la Maria, ara amb 62 anys, però que va ser víctima, ella i el seu germà petit, d'agressions físiques per part de la seva mare.
Jo vaig tenir 30 anys quan vaig parlar per primer cop del que jo vaig patir a casa meva, des de que recordo, des de que tinc 50 anys, fins que als 18 anys la meva mare em va fumar l'última bufetada i li vaig dir «No me vuelvas a tocar». I vaig marxar de casa.
Entre les seqüeles de per vida, la Maria explica que és incapaç de confiar en les persones.
I amb la consellera també parlarem del cas de la Noèlia, aquesta jove paraplègica del Garraf que fa més d'un any que espera una mort digna. Ara els tribunals li han confirmat que podrà rebre l'eutanàsia aquesta setmana.
Ninguno de mi familia está a favor de la eutanàsia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero pienso, y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años... Yo simplemente es que quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto.
Ella mateixa em va parlar a Antena 3 en una entrevista que es va emetre ahir. La intervenció està prevista per demà dijous 26 de març al centre sociosanitari on està ingressada. Sèria Forment.
Aquest equipament, de fet, ha reforçat les mesures de seguretat per preservar la voluntat de la jove. Aquest dimarts, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat aturar de manera cautelar el procediment a petició del seu pare. El Tribunal d'Estrasburg ha dit no a la mesura cautelar que fa unes setmanes va demanar Advocats Cristians, l'associació ultracatòlica que representa el pare. De fet, des de que es va iniciar el procediment l'any 2024, totes les instàncies mèdiques i judicials, inclòs el Tribunal Suprem i el Constitucional, han avalat que la noia de 25 anys pugui accedir a la mort assistida. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
8 i 18, i aquest matí està previst que desnonin un home al seu pis al barri de Gràcia, al carrer Sant Agustí. És un cas que recorda una mica la casa Ursola. La propietària de l'immoble és un inversor immobiliari que vol destinar l'edifici al lloguer d'habitacions. Per això s'ha organitzat una acampada al davant. Anem-hi en directe. Ana Escura, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, ara mateix els organitzadors diuen, creuen que hi ha al voltant d'unes 500 persones aquí. Es fa impossible calcular-ho, però bé, han passat la nit aquí en protesta per evitar aquest desnonament. És pràcticament impossible que es pugui repetir un cas com el de Casa Ursola perquè bàsicament el propietari no té cap intenció de vendre. L'objectiu, avui, evitar el desnonament del Txema Escorça. L'Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
Quants policies està disposat a enviar el govern per fer fora de casa un professor d'institut? El que tenim clar és que avui tornarà a haver-hi molta gent aquí, que són molta gent els que estem disposats a que no facin fora el Txema de casa i a seguir lluitant perquè no facin fora de casa ningú.
La comitiva judicial està previst que arribi sobre 9:45.
Gràcies, Anna. Per cert, que abans parlàvem de la guerra, el conflicte també està disparant l'Euríbor.
Que ja frega el 3%. L'indicador més utilitzat per calcular les quotes hipotecàries ha registrat l'augment diari més alt des de fa pràcticament dues dècades i se situa al nivell més alt des de fa un any i mig. Els mercats donen per fet. A la reunió d'abril, el Banc Central Europeu aprovarà una primera pujada dels tipus.
I enmig de tot això, nou pacte comercial de la Unió Europea.
Després de les protestes arran de l'acord amb el Mercosur, n'ha firmat un altre amb Austràlia. S'eliminaran el 99% dels aranzels sobre les exportacions importacions de productes de la Unió Australiana. La comissió defensa que se'n beneficiarà la indústria làctica, l'automobilística i química. Però al revés, també els productes australians arribaran a Europa amb menys impostos. Com en el cas del Mercosur, s'ha introduït mesures de protecció de l'agricultura.
I alerta amb això, perquè Volkswagen començarà a aparcar els cotxes.
El Financial Times explica que l'empresa reconvertiria una de les fàbriques que té a Alemanya en una planta per fer defensa antimíssils en col·laboració amb un fabricant israelià. El diari ho atribueix a que les vendes de cotxes no van bé, sobretot per la competència dels cotxes elèctrics xinesos, a diferència de la inversió militar.
La Universitat Autònoma de Barcelona ha rebutjat acollir un acte de Gabriel Rufián i Irene Montero el 9 d'abril.
Ho explica l'Ara. Gabriel Rufián i Irene Montero s'han citat el 9 d'abril per fer un acte conjunt que serveixi per defensar un front d'esquerres de cara a les pròximes eleccions generals. La seva intenció era fer aquesta trobada a la UAB, però la universitat ha denegat la petició amb l'argument que no cedeix als seus espais per actes que no siguin acadèmics.
I el PSC no suspèn de militància el seu regidor a Lloret de Mar, Joan Antoni Escalona, investigat per estafa.
L'alcalde ha apel·lat a la presumpció d'innocència mentre no li obrin judici oral, tal com estableix el codi ètic del PSC. Segons l'acusació, Escalona es va aprofitar del seu càrrec de secretari de l'AFA de l'escola Pompeu Fabra de Lloret per bonificar el menjador dels seus fills sense tenir adjudicades les beques. Escalona està investigat juntament amb dues persones més. Les suposades irregularitats haurien costat 100.000 euros a l'entitat.
Pedro Sánchez ja prepara el relleu de Maria Jesús Montero.
La vicepresidenta i ministra d'Hisenda deixarà l'executiu els pròxims dies per encapçalar la llista del PSOE a les eleccions andaluses del 17 de maig. Montero assegura que qui la substitueixi ho tindrà tot a punt per presentar els pressupostos de l'Estat els primers de la legislatura.
Corresponde al presidente del gobierno trasladar qué personas ocupan o van a ocupar en el futuro determinadas responsabilidades. Y por otra parte será la persona que me sustituya quien presentará los presupuestos generales del Estado que están justo preparados.
I encara en clau política, polèmica pels concerts de Shakira.
Tengo derecho de portarme mal, pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal, pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
Perquè el delegat del govern a Madrid demana a l'Ajuntament i a la Comunitat de Madrid que no autoritzi fer els concerts que l'artista té previst fer a l'espai triat fins que no es puguin garantir, en aquest cas, la seguretat del públic.
Recordem que Live Nation va anunciar que es construiria un estadi temporal exclusiu pels concerts de Shakira que oferia l'espai Iberdrola Music. El delegat del govern de Madrid, Francisco Martín, ahir dilluns va escriure per carta a l'alcalde José Luis Martínez Almeida i després en va parlar a l'agència EFRE.
Que ese recinto, tal y como está, no tiene las condiciones para albergar eventos de naturaleza fan. Por lo tanto, lo que le reclamo a la Comunidad de Madrid y al señor Martínez Almeida es que se adopten las medidas necesarias si se quiere que en ese lugar se celebren grandes eventos para acondicionar la movilidad, la accesibilidad y dotar de seguridad a las personas que quieran asistir a estos eventos.
I hem de parlar també d'una nova aliança entre el xef basc Martín Berasategui i Barcelona Culinary Club.
El cuiner se suma a l'Escola Superior de Gastronomia del Grup Planeta per incorporar i compartir la seva experiència, el rigor i la seva filosofia als seus programes.
Como dirijo otros sitios, y todos esos sitios tienen chef impresionantes, gente que ha trabajado conmigo más de 30 años y que me dan la seguridad. Y yo he enseñado a una parte importante de lo que ahora se llama la creatividad, y no solamente en España, sino en el mundo. Entonces quiero hacer lo mismo con la gente joven.
I avui també hem de parlar de Retorn a Haifa, dirigida per Àlex Rigola.
Què es pot veure a la Heartbreak Hotel? El muntatge es basa en l'obra de l'escriptor i activista palestí Hassan Kanafani.
Més detalls, Marta Vives.
Retorn a Haifa és teatre polític i d'urgència en una època on les bombes no deixen de caure. Àlex Rigola.
Precisament perquè la reacció europea i de la ciutadania en general, no només dels polítics, és molt poca davant del genocidi. I estava bé recordar, posar el cos nosaltres, però deixar la paraula als palestins, no?
Lluny del relat èpic que Nafani relata la història d'un matrimoni que torna a Haifa 20 anys després de ser expulsats. Chantal Aimé, Jordi Figueres, Carles Roig i Ariana Gil posen el cos i la veritat aquesta història que ens confronta amb la incomoditat d'unes decisions que a vegades impliquen violència. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I dos noms del món de la música. El primer, Cília Pérez Cruz.
Si pogués fer-me escolta
que Actua avui al Gran Teatre del Liceu dins el festival Guitar Vescent, on presentarà el seu últim disc. La setmana vinent, l'artista inaugurarà el festival Estrenes de Girona per partida doble amb dos concerts més. Sílvia Pérez Cruz, recordem que aquest 2026 farà 30 anys de la seva carrera.
I el segon nom, Gino Paoli.
Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute. Di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passa.
L'autor de Sapore di Sale va morir ahir als 91 anys.
Va publicar més de 30 discos i era l'últim supervivent de l'escola de Genoves a una generació de cantautors de la qual formaven part al costat de Fabrizio Di André. A diferència de André, que va influir en músics catalans com Lluís Llach o Roger Mas, les cançons de Paoli no tenien compromís polític, però les seves lletres sobre amor i desamor es van convertir també en himnes de la cultura italiana.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra, apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Avui, a Joc de Cartes, busquem el millor restaurant d'especialitat de Lleida.
Els teus caragols cridaven?
Si se sentia una coseta així... Pobret.
Està el pop bastant dur.
Tu l'has trobat dur?
No. Troba bé. Sí.
És un pop, no és sashimi.
Joc de Cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Good morning, wake up, it's time for the show, with Richard on the microphone, from the latest news to the sports.
Ara esports, primer duel Madrid-Barça de quarts de final de la Champions femenina.
El Barça juga al camp del Real Madrid aquest vespre, 6:45, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Quique Nazaret, Mapi León, novetats a la convocatòria. La tornada dijous que ve al Camp Nou. Abans, diumenge, l'esblaurana de nou a Madrid en partit de Lliga. En parla Vicky López.
Bueno, al final jugar 3 partidos seguidos siempre es complicado, además, más contra un gran rival como es el Madrid. Pero bueno, creo que estamos centradas en el partido de mañana, que es el primero, y yendo poco a poco seguro que todo irá bien.
Parlant de clàssic, Joan Garcia no creu que el partit contra el Madrid a la Lliga sigui decisiu.
Que serà el Camp Nou, jornada 35, però el porter del Barça, que està convocat per primera vegada amb la selecció absoluta, ha recordat a la cadena SER que tots els partits valen igual.
Como los otros son 3 puntos. Si pierdes un partido que no sea el clásico, son 3 puntos que dejas de ganar. Pero bueno, nos tenemos claro que depende de nosotros el ganar la Liga.
Durant la pausa a la Lliga masculina, els jugadors lesionats del Barça es recuperen.
Valde i Eric, que no han marxat amb la selecció, fan feina específica al gimnàs i s'espera que tant ells com Frenkie de Jong o Koundé estiguin disponibles per a Hansi Flick quan es reprengui la competició. Un Flick que en les últimes hores ha rebut elogis de Pep Guardiola.
Jo tinc la sensació que tinc a veure amb el Barça del Hansi, que ha vingut molts anys. Juga, ho puc veure jo, m'assec, perquè
que t'ho passes bé. I al final donem moltes voltes, donem moltes històries rares. Al final tu vas al cinema, al teatre, llegir un llibre, un bon restaurant. Tu vols passar-t'ho bé. I diguem una vegada que al Barça no t'ho passis bé.
I al Madrid, la notícia, un error mèdic.
Mbappé es va lesionar el genoll el 7 de desembre, partit contra el Celta. Els metges del Club Blanc el van examinar i van decidir que podia seguir jugant. El problema és que s'havien equivocat de cama. Van examinar una resonància del genoll dret en comptes de l'esquerra, que és on s'havia fet mal. Love, love, love,
love. Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... del desnonament d'aquí a una hora del barri de Gràcia de Barcelona per fer-hi coallotjament. Des del carrer Sant Agustí, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. No sé si ho podeu sentir, un ambient bastant festiu ara mateix al carrer Sant Agustí. No para d'arribar gent per donar-li suport al Txema Escorça, que en principi, com deies, serà desnonat avui de casa seva. La comitiva judicial ha d'arribar sobre 9:15 i estem pendents també de saber com ha evolucionat, si és que ha evolucionat, la mediació que havia de tirar endavant el síndic de greuges de Barcelona, David, bon dia.
Justament també de l'accés a l'habitatge se'n parlarà avui al Senat. Xavier García Albiol hi compareix per explicar la seva experiència amb la llei d'habitatge a Badalona. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia. El reclama el seu partit, el PP, perquè el PP no aplica allà on governa la llei estatal d'habitatge i vol que Albiol expliqui la situació que viu Badalona, ja que a Catalunya sí que s'aplica la norma i, entre d'altres, es marquen topalls als preus dels lloguers. El PP ha criticat durament la política d'habitatge del govern espanyol i assegura que el que cal no és intervenir al mercat, sinó construir més i més. Mentrestant, aquest matí, a l'altra cambra, al Congrés, Pedro Sánchez compareix per defensar el seu no a la guerra.
I última hora des de Lleida, també detingut per provocar un incendi al pis que compartia amb quatre persones més al barri de la Bordeta. Estela Bussols, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, és un home de 39 anys que els Mossos han detingut al lloc dels fets, acusat dels delictes de lesions i incendis. Se sospita que ha provocat el foc, que ha començat cap a 3:15 i ha causat ferides a dues persones, una noia amb cremades a la cara i al cos i un noi també amb cremades als braços i les cames. Dues persones més han pogut sortir de l'habitatge il·leses. No hi ha hagut danys estructurals, però aquesta nit cap de les persones que hi vivien han pogut tornar a casa.
I aquesta hora també molt pendents de l'incendi que crema en una empresa química en un polígon de Granollers. Redacció, Marc Jurado.
Els bombers segueixen treballant a l'incendi de dos contenidors industrials amb 8 dotacions i ha activat el grup d'intervencions en riscos tecnològics. Es calcula que hi ha 30 tones de material afectades. Es tracta d'una empresa de gestió de residus del Coll d'Alemanya. No consten ferits, però s'ha tancat l'accés al polígon.
Justament d'aquí una hora, el president del govern, Salvador Illa, es reuneix amb l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, és una reunió de compromís prèvia a la firma del conveni entre la Generalitat, l'Ajuntament de Tarragona i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural per la creació del Consorci Patrimoni Romà de Tàrraco. És l'organisme que ha d'agilitar i ordenar la coordinació entre administracions per la gestió integral del patrimoni romà. Fa 25 anys que se'n parla. Al setembre el president ja va fer un gran acte per presentar l'acord. Ara es firma el conveni i es preveu que l'organisme sigui una realitat a finals d'any.
I com tulla la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, doncs un nou dia de la marmota. Enèsima jornada amb afectacions a la xarxa ferroviària a causa de les limitacions de velocitat. A Sants s'han incrementat els retards en la darrera hora. Ara mateix, 7 trens d'alta velocitat, mitjana distància o llarga distància, i arribaran amb endarreriments anunciats que van des dels 6 als 21 minuts. Això passa en 4 trens a Lleida Pirineus, 3 a Girona i 2 a Tarragona. No hi ha afectacions destacades al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona ni als ferrocarrils de la Generalitat.
I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Sobretot la B23 per un accident a Esplugues cap a Barcelona. De fet, de fa només uns minuts que ara talla només un carril perquè la cua hauria de començar a avançar, i també avui la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
I punts taronja?
Doncs també cap a Barcelona, el nus de la Trinitat i l'AP7 entre Cerdanyola i Mollet, però sense problemes.
De seguida parlem de vacunes, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs entrevistarem la consellera de Salut, Olga Pané. Connectarem també amb el Congrés per seguir la compareixença de Pedro Sánchez i parlarem dels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. També passejarem amb Albert Om pel monestir de Pedralbes, ara que celebra 700 anys, i a les 11 entrevistarem l'actor Imanol Arias.
Avui a l'Àgora, Jordi Mat, Montserrat Nebrera, Afra Blanco, Laura Aznar i Nacho Corredor.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Primavera. Doncs avui un dia De primavera, sí senyor. A més, amb temperatures que avui tocaran sostre, s'arribarà als 20-25 graus fins i tot en alguns punts de Ponent i del Sud, però els 20 graus s'assoliran amb molta facilitat a la majoria de comarques, tot i que encara fa fred a aquesta hora. Hi ha moltes valls del Pirineu que la temperatura s'acosta als 0 graus i a l'interior encara ronda al voltant dels 4-5 graus. Avui, dia de sol, però l'espera de vent que s'enfortirà als dos extrems de Catalunya a partir d'aquesta tarda. Primer el vent de mestral i després la tramuntana a última hora del dia. I això farà que a partir de demà tornin a baixar les temperatures i a més es mantindran fresques durant pràcticament tot el que resta de setmana, amb una setmana que també acabarà de ser força ventosa. Demà a la matinada podria arribar a caure algun ruixadet a la costa de Barcelona.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, flaire que et fa invocar el senyor amb un espiritual negre era olor. Oh, Lord. Avui, dimecres, un Enigmàrius de Sherlock Holmes. Pista que reforça la identitat al Ganges, de 6 lletres. Pista que reforça la identitat al Ganges, 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys, la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Aquest dijous al Fan Zone, especial de la Masia. Tots els secrets del que hi ha allà, en aquest planter del Futbol Club Barcelona. Amb Charlie Reixac. Amb Guillermo Amor. Amb Jordi Roura. Amb García Pimienta. Amb alguna trucada sorpresa.
Falta el més important, jo també estaré.
I Jean-Marie Dongu. Us hi esperem aquest dijous. Fins ara.
Fan Zone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions. Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles. Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Alvesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Crític Laura Aznar, l'advocada Montserrat Nebrera, el filòleg i escriptor Jordi Amat i el politòleg Nacho Corredor.
I de què parlar fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Ho haurem de convertir en una secció del programa, com vesteix el subdirector Maiol Roger. Avui la Laura devia escoltar la tertúlia del dilluns, ha vingut encuriosida, es va comentar una suposada falta de rigor i elegància de Maiol Roger el dilluns, i quan ha sabut que va venir amb polo i texans, la Laura ha dit que per ella això és vestuari de boda, pràcticament.
Sí, sí.
Bueno, sí, depèn de la boda, també.
Home, tenint en compte que em veieu una miqueta avui, vaig una mica amb xandall, com si diguéssim.
Fantàstic. Bé, tenim molts temes sobre la taula. D'entrada, avui que tindrem la consellera Olga Pané, volem parlar de les vacunes. Aquests dies hem conegut l'ingrés a l'Hospital de Manresa d'un jove infectat de tètanus que no s'havia vacunat. El noi està en un estat greu i la seva situació posa també sobre la taula una realitat que estem destapant també els mitjans, que a vegades també anem tardíssims, com si descobrissin realitats que són molt imposades des de fa temps, que són persones que no es vacunen i que tampoc vacunen els seus fills. I per entendre-ho, volem saludar aquesta hora el Cesc Colet i la Montserrat Escolar. Cesc, Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
Gràcies per atendre la nostra trucada. Vostès tenen 72 i 65 anys, no?, si no m'equivoco?
Sí, de moment, aquest any.
I quants cops s'han vacunat a la seva vida?
Doncs, per exemple, jo de petit recordo una o dos, potser tres, però ja no me'n recordo la tercera, perquè la varola potser sí, la que es feia més cap als anys 60, no? La varola i potser el sarampió, però no me'n recordo de gaires més. I estem perfectament. És a dir, que no per haver-nos posat moltes vacunes estaria millor. Jo crec que tot el contrari, no? Si agafes una vida, és una vida en els moments que sana, vius bé, menges bé, cuides una mica el teu sistema immunològic, no? Doncs crec que no fa falta gaires vacunes, però bueno.
I vostè, Montserrat?
Bueno, jo me n'he posat una i, bueno, quan era nena i no tenia opció a dir res. Me la van venir, me la van posar i ningú em va preguntar res.
Per què hem pres aquesta decisió de no vacunar-se?
Bueno, és com... Jo crec que és bastant clar. D'entrada, perquè m'he informat dels perills d'aquest fàrmac, del que no es va arribar mai a fer ni una fase 4, dispensar-lo a qualsevol medicament abans de ser provat amb milions de persones. Un producte, si es feia al mercat, si s'ha passat, acabat la fase 3 i complementar...
Però parla de la vacuna Covid ara, eh?
Sí.
Val. Sí. Jo em referia més en general a la seva vida.
Va tots els fàrmacs, eh? Jo parlo de vacuna Covid com un fàrmac més, com una vacuna, però és igual, de la vacuna. S'han de passar unes fases, com tots sabeu, fins a la fase 4 per poder això implementar-ho a la gent. Si no, ja no hi ha aquests passos, ja comencem coixos. Ja comencem coixos, no? I no em val que si l'urgència, que si la por, que si... Això no em val.
Però en base...
Quina... amb la seguretat i la salut de les persones, això.
Clar. Però la cosa és que les vacunes el que són és, d'una banda, ens protegeixen a nosaltres com a individus, i de l'altra el que fan és també generar una immunitat de grup. És a dir, si no ens posem aquesta vacuna nosaltres, estem contribuint que la societat pugui escampar-se virus que s'han aconseguit erradicar, i que les vacunes i la ciència demostra que això ha passat.
Això és tot és teoria. Això tot és teoria, no? Jo crec que...
Són informes...
Hem d'investigar, que no ho fem. La gent ha d'investigar una miqueta i qüestionar una miqueta. És dir, mai obeir sense preguntar. És dir, no només acceptar i obeir el que et diguin, perquè la gent té por, perquè hi ha campanyes de molta por,
sí.
I la gent, com que la vida és el més sagrat que hi ha, de seguida, què puc fer per viure, no? Per no caure malalt. De seguida aquesta por, no?
Però això, llavors, això perdona, Cesc, això ho entenc, eh? El que passa és que ho has de fer en base a informacions contrastades, i en aquest cas la ciència no enganya. Segons l'Organització Mundial de la Salut, les vacunes eviten entre 3,5 i 5 milions de morts cada any.
Bueno, jo diria el contrari.
Vostè diria el contrari?
Sí.
És a dir, vostè creu que l'Organització Mundial de la Salut ens enganya?
Bueno, s'ha vist amb el Covid, no? S'ha vist, no?
Què s'ha vist?
Si algú no ho vol veure, llavors...
Què s'ha vist?
Com diu?
Què és el que ha vist, vostè?
Home, de moment, jo coneixo unes quantes persones que s'han anat morint, o gent que ha tingut trombo, gent que està passant càncers molt agressius, i gent que ha perdut un ull, i tot això són efectes secundaris de la vacuna.
Però també hi ha molta gent, Montserrat, que vostè coneix, que s'ha salvat la vida, no? Per exemple...
No, he salvat la vida. Jo no coneixo ningú. Home, primer doncs, de tot, m'hauries de
miri,
dir...
Hi ha casos, vull dir...
Perdona.
Molta gent que s'ha... Sí, digui.
El Covid se feia una PCR que d'entrada no serveix com a diagnòstic. Per tant, ja comencem amb un gran fallo. Una PCR que diu que tens Covid, quan la PCR, el propi Cari Mulli, va dir que no serveix per diagnòstic. I una pregunta que jo faria. Ara, amb els ports senglars de Collserola, amb què ho saben? Amb PCR també? El virus? Qui ha vist el virus? Han fet algun anàlisi? Nosaltres, la gent del poble...
Evidentment que ha fet anàlisi, però és que...
Així, que ho demostri. Jo li diria a l'Òscar Ordeig que presenti l'anàlisi i que mos ensenyi el virus. Mira, els virus...
Jo entenc l'actitud, perdonin, jo entenc l'actitud de qüestionar les coses. El que passa és que les coses s'han de qüestionar en base a informes i a informació i a base de coses que són contrastades, perquè si no, seria un campi qui pugui. No? Si no ens fiem de la ciència, de les dades, és molt difícil poder tenir un debat seriós. Per exemple, vostè em deia, vostè es qüestiona tot d'entrada, no? No fa les coses perquè hi hagi una inèrcia. Vostè paga impostos?
Sempre he pagat d'impostos.
L'obliguen.
L'obliguen, però en aquest cas sí que els paga. En canvi, posar-se la vacuna no se la posa.
És que no és cap impost, això. La vacuna no és cap impost.
No, però és un benefici per la societat.
Això és el que t'has cregut, no?
Exacte. Això és el que venen.
No és el que he cregut, és el que diu els coneixements científics.
Mira, abans has parlat de l'OMS, per exemple.
Sí.
L'OMS i tots els mitjans d'informació, tant sigui ràdio, premsa, televisió, és a dir, no? Quan va haver-hi la famosa història de la Covid, van vendre fins a la societat la gran eficàcia de les vacunes. I el 10 d'octubre, per exemple, del 2022, Pfizer, una de les pioneres i més grans multinacionals de l'indústria farmacèutica, va reconèixer davant del Parlament Europeu que la vacuna Covid-19 mai va ser testada per aturar la transmissió del virus abans de sortir al mercat. Quan Pfizer, que és la creadora d'això, diu que mai va ser testada abans de sortir al mercat, a mi jo sospito. Sospito, però això t'ho diuen després, eh? Això t'ho diuen després, no t'ho diuen en el seu moment. I jo me'n recordo, vosaltres que potser en recordareu, quan va haver-hi per valor del Covid, no? Que les primeres setmanes sortien a donar al parc de mèdic militars. Militars. Què pinten els militars amb la salut de les persones? Són fet metges, en tot cas científics, en tot cas el que sigui, però militars és mica dubtós. Es va repetir, perdona, es va repetir fins a bon molt platillo, que es diu, la gran seguretat d'aquestes vacunes, no? Quan? Prenem nota, sisplau, els que estigui d'aquest estudi. No es va estudiar si afectava el genoma de les cèl·lules. No es va estudiar si tenien potencial de produir càncer. Aquestes vacunes no es van estudiar ni si podien induir mutacions o canvis en la seqüència de l'ADN d'una cèl·lula. No es va estudiar si podia danyar el fetus o alterar l'esperma o els òvuls. No es va estudiar en dones embarassades i en persones amb comorbiditat com la diabetes o la hipertensió. I en propensió a formar coàguls ni problemes cardiovasculars.
Però vostès, quan diuen tot això, saps? Perdona, amb quina formació tenen?
Doncs mira, tenim el batxiller, disseny gràfic, i psicologia.
No ho dic perquè, clar, quan ens parlen metges, tenen un coneixement i han estudiat molts anys i saben perfectament del que parlen. Per tant, entenc que haguem de fer cas a les autoritats mèdiques o no?
Bueno, jo diria que, si vols, això tothom ho sap, que la indústria farmacèutica, la gran indústria farmacèutica és el tercer sector de l'economia mundial, per darrere de l'armament i el narcotràfic. Això ja d'entrada sona bastant fort. I per tant són empreses privades. I com a tal, el seu objectiu és fer beneficis i fer diners i vendre. Jo he estat 30 anys treballant amb un departament de màrqueting, amb un laboratori català important, i jo assistia com a encarregat d'aquesta de congressos de publicitat i comunicació corporativa, assistia a tots els llançaments dels productes, assistia a tots els gerents d'àrea, tots els delegats farmacèutics que hi havia, mèdics de tota Espanya, i tot resumia al final amb una conclusió, que sortia el director comercial i després el director de màrqueting, i diu, tot això que us hem explicat durant aquests tres dies es basen en tres paraules. Primera paraula, vendre. Segona paraula, vendre. I tercera paraula, ja saps quina és, no?
Per tant, vendre. Però per tant, el que m'està dient és que si les vacunes fossin, no les venguessin les farmacèutiques, fossin una cosa pública, vostè se'n fiaria?
Jo diria, me'n fiaria si a mi no em quedessin dubtes i em diguessin ja exactament què és el que porta.
Perquè o sigui, en el cas del noi que està greu, si s'hagués posat la vacuna del tètanus, no estaria en la situació que està.
Això també té molta manipulació entre cometes. Però hi ha manipulació, hi ha
manipulació de què?
El mantra de posar-se la vacuna. Una persona que té una ferida, si ja té una ferida, s'esclava un clau de ferro rovellat. Això, el primer que fa és netejar-te la ferida, treure tota la porqueria.
Evidentment. Saps, però quan s'infecta, s'infecta.
Com l'aigua oxigenada, de tota la vida.
Per mi el tema, més enllà del que està dient, és a dir, clar, si les informacions difoses per òrgans internacionals i oficials en matèria sanitària per vostès no els convencen, a què hem de creure?
Clar, aquí és el tema, que hem de creure, perquè, clar, a veure, nosaltres no dubtem dels efectes beneficiosos de molts fàrmacs, no ho dubtem, ni de l'enorme avenç en tecnologia que s'ha aconseguit. És que és impossible dubtar això, no? Perquè això ajuda granment a valorar, a diagnosticar, a tractar afeccions i malalties. No podem dubtar-ho, però clar, també no podem amagar que algunes de les grans corporacions en el sector de la indústria farmacèutica han prioritzat els beneficis econòmics lucratius i empresarials...
Sí, però això no vol dir que no hi hagin controls públics. És a dir, que és que el que vostè està plantejant és anar en contra la ciència, en contra l'avenç.
No.
Jo insisteixo, si vostè...
No li
posava l'exemple. Si vostè decideix pagar impostos perquè l'obliguen, perquè entenc que això fa un bé a la societat, també hauria d'entendre que posar-se una vacuna genera una immunitat de grup que fa un bé a la societat. Després podem discutir si té més efectes secundaris o no, però això en tot cas és una discussió mèdica, que no hem d'entrar les persones que no en tenim coneixement. Penso jo, amb tot el respecte
disculpa,
al que està dient. Digui.
La immunitat de grup tindrà que demostrar-se que això és així com dius, no? Perquè estàs parlant de ciència...
És que això està demostrat, Montserrat. És que això té una base científica, està demostrat.
Vale, mira, deixa'm parlar una cosa.
Les vacunes ciència eviten entre 3,5 i 5 milions de morts cada any.
Mira, en nom de la ciència es fan moltes coses. La ciència sabem que és corruptible, sabem que la ciència...
La ciència
és
no és corruptible, Montserrat. És No.
Sí. Corruptible, exacte, és corruptible.
No.
Des de 1910, que es va crear l'informe Fleischner, tot el tema mèdic, el tema de les universitats i tot el currículum universitari ha sigut manipulat i ha sigut enfocat de cara als beneficis de la família Rockefeller.
Sí, però escolti, vostès
tenen un plantejament, una actitud d'adoptar de tot i, en canvi, no dubten d'arguments que m'està fent servir com aquest. O estan tan segurs que això del noi del tètanus és una manipulació. No veuen que això és contradictori? Que no s'agafen enlloc?
A veure...
No, però... El que no veiem, no creu.
Hem parlat amb pediatres, d'aquest noi que va agafar el tètanus, per exemple, no? És el cas més recent, que ara s'està ficant molt, que per què no es va vacunar? Això és la colepilla. Per què no es va vacunar? És a dir, estan ficant dintre el cervell de les persones per què no es va vacunar, és un perill, això, pots morir, etc. Ja dic, amb una senzilla neteja de tot, amb aigua oxigenada, llavors te'n vas tu, d'acord, a urgències, i el que hem de fer a la primera urgència, segons m'han dit uns pediatres, que tant posar la gamma globulina antitetànica.
Escolti una cosa, vostès, és que vostès no són metges, li preguntava abans quina formació tenen, no, no són metges.
Per això us preguntava de metges.
Em sembla molt bé que vostè llegeixi i consulti coses.
Jo no tinc, però
escolti'm una
cosa.
La ciència deixa clar que les vacunes generen immunitat de grup i que salven la vida de les persones, que hi ha risc d'efectes...
Bueno, vale, sí. Que s'ho cregui, em sembla molt bé.
No és que m'ho cregui, és que ho diu la ciència. És que ho diu la ciència. És que hi ha molta gent...
Però què és la ciència?
La ciència és el...
Què és la ciència?
La ciència... Si n'haig d'explicar sí, què és la ciència, és que anem molt perduts.
Escolta, la ciència, si tu pagues, et fan l'informe que ells necessiten.
Que no pagues, que no pagues, que...
No
pagues perquè facin un informe. Ningú paga per salvar vides.
Igual que el canvi climàtic, que tot és ciència. El canvi climàtic no és ciència. Sabem que el clima sempre ha variat, però clar, no parlarem dels dades meteorològics, no parlarem del hard, no parlarem de...
Escolti'm, Montserrat, perdoni, tenir una actitud que per qüestionar les coses a la vida és molt important, però sobre una base científica. Si no, no podem debatre sobre res. Si vostè em diu que no surt el sol perquè no és un sol, sinó que és una lluna en forma de sol, no tenim res a discutir, vostè i jo. No ens entendrem mai.
Però per què si això és molt bé. Si, a veure, la ciència té coses molt bones, però també té unes parts lucratives impressionants. I això no ho hem de deixar-ho. No podem dir que no hi ha persones que estan treballant amb la ciència, que estan lucrant i reben diners de grans empreses. Això no, això qui ho dubti, en fi, no necessita tenir cap màster per entendre això, no? Ricard?
Que hi hagi empreses farmacèutiques, vol dir privades, que fan un medicament per salvar una vida i que això doncs dona uns diners, sí, evidentment.
Que fan un medicament per vendre i per tenir beneficis.
Però això no treu...
Estigui o no estigui, com ha passat al llarg de l'època, ha passat, que han hagut molts fàrmacs que han sortit, s'han venut com a tercera generació, no sé quin rotllo, i això t'ho parlo perquè jo ho he viscut en pròpia pell, no m'invento res, dintre del laboratori farmacèutic que hi ha estat.
Sí, però vostè treballa al departament de màrqueting, i vostè havia de vendre perquè treballa al departament de màrqueting, però una cosa és el que fa...
Naturalment, és el principal... Escolti,
però una cosa és vendre, que és el que havia de fer vostè en un departament de màrqueting, i l'altra és el que treballaven els metges i els científics en desenvolupar aquella medicina. Són coses diferents. Una cosa és el negoci al voltant d'una cosa que salva vides. Són coses diferents. I ho pot criticar,
eh? Hi ha un negoci important. Hi ha una informació que es passa al metge, que és el que després et recepta, que moltes vegades el metge ni es mira, ni té temps de mirar-se la fitxa tècnica, i això és bàsic. Això és bàsic.
Sí, és bàsic, però és que la ciència que diu que les vacunes són eficaces és la mateixa ciència que diu que l'aigua oxigenada que vostè em deia és eficaç. Per tant...
Sí, però l'aigua oxigenada, juntament, quan vas a urgències, sisplau, la gamma globulina titetànica que actua immediatament.
Escolti, no vacuna, vostè i jo estem parlant ara gràcies a la ciència. Any, sense la ciència, vostè i jo ara no podríem parlar.
Sí.
D'acord.
Sí, però no he entès la pregunta.
No, hi ha pregunta, és una constatació. Vull dir que sense ciència no estaríem on som. No podríem parlar ni podríem estar-lo escoltant.
Bueno, és que, però quan parlem de ciència, diem que tota la ciència és bona. No, hi ha una part molt gran que sí, que és molt bona, que és necessària, i que gràcies a la ciència estem com estem, amb molts avanços. Però no tota, no volem tota la ciència que tota és bona, perquè hi ha molts interessos creats també. I això, si
és que la ciència no és que sigui bona o dolenta. La ciència constata. I a partir d'aquí podem discutir. Però si no tenim un marc científic com a base, no podrem discutir res. Perquè jo li diré que fa sol i vostè em dirà que hi ha una lluna en forma de sol. Per tant, no tenim res a parlar. És impossible, és impossible.
El que es diria, per exemple, el que es diria és que quan es recepten... Per exemple, la vacuna... no recepta, encara que posi com recepta mèdica, mai ha sigut receptat en prescripció mèdica, però és igual. Primer de tot, demanar, si no tens la informació, i si no te la donen, buscar-la. I jo he buscat, per exemple, la fitxa tècnica de les vacunes, no? I jo m'hi he adonat que són molt diferents de les vacunes de fa unes dècades. Sí,
em sembla molt bé que vostès documenti, si és que em sembla fantàstic, però faci-ho, sisplau, en base al coneixement mèdic, que són els que tenen el coneixement d'això, i ja està, bàsicament
sí, no,
d'això.
Jo estic parlant d'això és informació mèdica, el que estic dient. Jo no soc metge, però jo m'he informat i els metges m'han informat.
Doncs si els metges l'informen, li diran que s'ha de posar la vacuna perquè això genera una immunitat de grup i per evitar el que estem explicant aquests dies d'aquest noi que el fet de no haver-se vacunat de tètanus doncs ara està infectat i està en una situació greu a un hospital.
Bé, aquest és el teu relat i no vols canviar,
no és un relat,
ni vols pensar...
No és un relat, és la ciència. És la ciència.
No t'estic dient que la ciència és corruptible. Eh?
La ciència no és corruptible, la ciència és una constatació.
Mira, comenceu a revisar això que estàs dient.
Mira, les vols infeccioses...
Doncs miri, ja ho revisaré. Cesc Colet, sí, Montserrat Tascolà.
Les vols infeccioses van disminuir però més del 90% a partir del 1900, quan va començar a portar-se registres. Llavors es portaven registres de tot això, abans de la introducció de les vacunes. Què va passar? Que amb l'aparició de la higiene, l'alimentació i els antibiòtics l'han fet molt més per reduir la quantitat de malalties infeccioses que el propi programa de vacunació. Això per ho diu el doctor Boyd Eugen Hallen.
És que no entraré a discutir amb vostè sobre una... Escolti'm una cosa. No entraré a discutir amb vostè una cosa del qual ni vostè i jo tenim un coneixement científic. Això ho han de fer les autoritats científiques en els òrgans que tenen per discutir qüestions científiques. I quan arriben a una conclusió, el que vostè i jo hem de fer com a ciutadans d'un país és ser responsables d'aquest país. De la mateixa manera que paguem impostos, ens hem